Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Recte final, última secció del magazín d'aquest dimarts, i aquesta setmana torna a repetir Creu Roja perquè s'acosta la celebració del Nadal. Encara queda perquè arribi el Nadal.
Pues jo no, David, sé si queda molt o queda poc, bon dia, però ja tot com els carrers comencen a estar guarnits, les botigues ja comencen a estar guarnides, i el Nadal ja el tenim aquí.
Cada cop abans.
Abans.
Cada cop abans.
Abans. Jo en treballava abans, la meva jefa em deia, David, quan tu vegis que cada vegada s'avança més el Nadal, vol dir que els comerços ho demanen a crits.
Doncs jo no sé, si comencem a gastar ja portem tota aquesta setmana gastant, quan arribin els Reis, pobres,
no portaran carbó o poca cosa.
Quedaran. Però recordem que joguines han de portar per aquesta campanya que feu, de recollida de joguines, que ja en vam parlar
la setmana passada.
Sí, l'última sessió que vam fer. Això és un aspecte del Nadal, però també treballeu amb un altre aspecte que està relacionat amb els àpats, amb el que acabem consumint més del compte durant aquests dies, perquè l'excusa és que ens trobem amb la família, que estem de celebració, i per la boca entra de tot, eh?
De tot i més. Bueno, donem feina als gimnasos, que després aquelles promeses que fan
s'acaben l'any. Sí, els bons propòsits, bons propòsits.
Correcte. Doncs sí, això és tradicional, com bé deies tu, no s'entén un Nadal i unes festes sense un bon menjar. El problema és la gent que ja pateix d'abans una malaltia que sembla que ja ens acompanya durant molt de temps, que algun dia a veure si l'acabem de solucionar tot, que és la diabetis. I, bueno, aquests menjars amb molts greixos, que sembla que el dia següent el món s'acabi, que t'has de menjar tota la despensa, no sé si us passa a vosaltres, però jo quan vaig a casa...
Sí, s'acaba el món.
S'acaba el món i fas així una espècie de Homer Simpson, que vas descordant botons perquè la panxa vagi recuperant.
Ah, jo encara no ho he trobat.
És una bona tècnica, sobretot si no pagues tu i et paguen el dinar si vas a un restaurant, doncs després passa factura, no? I amb la meva altra feina, i el Dani s'ho comentarà, és un dels convidats que portem avui, doncs això passa factura amb la salut. Quan la gent es passa amb la dieta, després penja, bueno, pues si prenc insulina em punxo una miqueta més i així puc menjar una miqueta més de pastís. Pues això no surt. Com li dic a la meva filla petita, els invents amb la gaseosa. Per això us portava avui els dos voluntaris que també compartim. Estem tots tres en el claustre de formació, que impartim les formacions que oferim a Creu Roja, tant de l'àmbit de salut com d'educació per la salut, que és això el que anem a fer avui una mica, que seria l'Antonio Tardón, que és voluntari de Creu Roja, i el Dani Raya, que també és voluntari.
Molt bé, bon dia als dos.
Bon dia.
Quin tema que us ha tocat.
Bueno.
Què feu? Expliqueu-me una mica quina és la vostra funció, la vostra tasca en referència a aquesta activitat.
Doncs molt bon dia, Carme. Bàsicament aquesta activitat el que correspon és fer una mica d'educació, no només per la gent que té el diagnòstic, l'etiqueta d'ets diabètic, i això t'acompanya tota la vida perquè és una malaltia crònica, sinó bàsicament és per tota aquella gent, una bossa força important de gent que no sap que és diabètica, però té aquest problema. I això correspon a molts problemes precisament per això. S'acaba el món, hem de menjar molt, mengem tot, ve el torró, qui no menja torró?
Clar.
I després hi ha una sèrie de problemes perquè a sobre no saben què és el que li està passant. I bàsicament és conscienciació. No només amb l'alimentació, que hem de tenir tots, sinó simplement és pel que et pot passar un mareig, un malestar, una suor a les 2 de la matinada que no saps i la calefacció no la tens tan elevada. Són aquestes petites coses que poden donar les pistes per dir tinc un problema. Llavors ens venen a les 2 de la matinada d'urgències, que no sé què em passa, que em marejo, tinc formigueig a les mans, i aquestes coses són les que intentem conscienciar perquè la gent no s'espanti tant o sàpiga que li ha tocat el corcó de la diabetis i és una malaltia crònica que l'ha de saber controlar tota la vida.
Antonio.
Bueno, yo no voy a ser un pájaro de mal agüero, ¿de acuerdo?
No, nosotros tampoco, ¿eh?
Yo voy a ser muy realista, ¿de acuerdo? A ver, mucha gente, aquestes frases que muchas vegades diuen, ¿no? Que diuen, por un poquito no pasa nada, ¿eh? Vale. O por una vez no pasa nada. Eso es un gran error, gran error. perquè jo penso que els cementiris estan plens d'aquestes frases, d'un poquito no passa nada o de una vez no passa nada. És com aquest, el burrito famoso i el pagès, que va cargando el burrito de paja, pam, 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 y llega un momento que lo va cargando tanto que le queda una pajita en el suelo. Y para no ensuciar, o sea, que esté más limpio, coge la pajita y se lo pone en el burro. ¿Y qué pasa el burro? ¡Bam! Cae desplomado y muerto, ¿de acuerdo? Pues el burrito es nuestro cuerpo. Y el burrito no puede, nuestro cuerpo no puede pasar de estos excesos que nosotros siempre hacemos en estas fechas navideñas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Reflexionemos, ¿qué es mejor? ¿Pasar unas navidades felices en casa con las familias o pasar, como ha dicho Dani, en un hospital por la noche porque tenemos un cometil, un coma
diabético
o un infarto de miocardio o un ictus debido a todo esto? ¿Verdad que es mucho mejor pasarlo? Pues entonces la reflexión sería, bajo mi punto de vista, moderación, moderación, moderación y mil veces moderación, ¿de acuerdo? Y sobre todo hacer caso a los profesionales como Dani, que es enfermero, a los médicos, que ellos nos marcan la pauta, ¿de acuerdo? Y es la única manera, yo pienso, de poder conseguir un buen estado, la moderación. Y nada, y el último canalón que siempre nos comemos diciendo, ¡ah, es el último, es el último! El último es el del el burrito. Y el del... también el turrón, el cuarto, que ya no podemos ver, es el último burrito. Entonces, de aquí es la gran diferencia, ¿de acuerdo? Entre que no sabemos distinguir lo que es el último y lo que realmente nos puede llevar, desgraciadamente, a un hospital de urgencias. ¿De acuerdo? Entonces yo recomendaría sobre todo moderación y sobre todo hacer caso a las pautas y al seguimiento que nos marquen siempre los médicos, porque no solamente hay una Navidad, hay muchísimas Navidades que hay que hacer,
que celebrar.
Claro, ¿eh? Uh-huh. Esta es mi idea.
I a banda de les pautes que deia l'Antonio, quines altres pautes, quins consells, quin és allò on poseu l'accent a aquestes persones que venen?
Nosaltres el que farem és aprofitar col·lectius que ja tenem. Per exemple, quan nosaltres fem els nois del reforç, que han de fer els berenars, no? Que aprofitem una estoneta del repàs i de la preparació i dels deures, doncs sí que entenem que és un bon moment per parlar-los amb ells, per sensibilitzar-los de que és un bon berenar, no? Abans del berenar típic de tota la vida, en comptes d'anar-te molt a la xocolata, molt a les grasses saturades, molts d'aquests menjars ja preparats, doncs amb el teu entrepà de tota la vida, no? amb oli, amb tomàquet, això després ja ho parlaran ells. També altres col·lectius amb el que hem d'incidir molt és amb la gent gran, no? Aquesta gent que ja té moltes malalties o que es mediquen per altres coses, doncs que és un malalt que és fràgil, que han d'anar molt en compte, com diu l'Antonio, no només hi ha un Nadal, esperem que hi hagi molts més, doncs també s'han de cuidar. Doncs amb aquesta gent que nosaltres treballem molt amb la vellesa activa, que diem, o sigui, no és posar, no és fer anys, és posar salut als anys, no?, de gaudir aquesta vellesa, que això és important. Doncs també farem xerrades, doncs, sobretot de com s'ha de controlar, doncs si prens, per exemple, insulina, pastilles per controlar el sucre i t'aixeques amb diarrea o t'aixeques amb vòmits, que aquesta pastilla que després l'acabes, no?, l'acabes vomitant i ja no la tens, doncs per anar petits consells de salut que fem. No sé si voleu afegir amb les xerrades que farem amb els nens del reforç, més o menys que si farem. L'Antònia, com bé deies, també va venir abans a fora de micro també per col·laborar amb els menjars a l'Insti. Aquests nens que vam parlar allà, que es van trobar amb els menjadors tancats, doncs és un bon moment per ensenyar-los hàbits, per explicar-los per què el que ells mengen hi ha més d'una quantitat que d'una altra. Doncs tota aquesta feina és el que fem nosaltres.
Ja, els nens no estan mentalitzats, no tenen cultura de menjar bé, d'acord? No li agrada verdura, no li agrada no sé què. I què passa? No mengen. I aquest és un gran problema.
Possiblement el problema no és que no mengen, és que mengen el que volen i no és el més correcte.
I saps què passa? Que no diem, tens que comer, tens que comer. No, som molt flexibles, no? Perquè després també es reboten. I molt. I són nens de 14, 15 anys. I que se reboti un nen de 14, saps?
Bueno, estan en l'edat que jo digo d'aborrecentes.
D'aborrecentes, sí. Però clar, això li pots dir a un nen de 4 anys, 5, venga, va, que no sé què, però un de 12, 14... No, como, porque no me da gana.
I els hàbits higiènics en relació amb una persona diabètica, també faciliteu alguns consells?
Bàsicament és una de les pautes molt importants d'una persona diabètica. Ha de tenir una bona higiene i sobretot s'ha de saber cuidar bé. El fet de ser diabètic implica... De fet, és una malaltia molt silenciosa, és a dir, no, a priori no tens cap mena de problema,
no es veu.
Fins que surt.
És com la tensió alta.
I quan surt, comences a tenir problemes. Comences a tenir problemes de visió borrosa, és a dir, tens una mica de ceguesa, tens problemes de sensibilitat, llavors pots tenir una petita ferida i no te n'adones compte, aquesta ferida va augmentant i desafortunadament pot acabar amb una amputació. I això és les pautes d'higiene que es fan. Pràcticament, per exemple, una de les coses que s'han de controlar molt els diabètics són els peus, perquè hi ha la malaltia dels peus diabètics. És a dir, són persones que qualsevol ferida en el peu perden sensibilitat en els peus, i llavors qualsevol ferida se'ls hi cronifica i pot anar molt. I una de les higienes és simplement saber-se tallar les ungles, per obtenir el que nosaltres diem una unya encarnata, que és l'ungla que es clava dins la de carn i això pot provocar una ferida. Aquestes persones no se n'adonen. Bàsicament, els controls que deia el senyor Antonio d'anar al cap i que el metge li controla és simplement una petita agulla, qualsevol cosa que sigui punçant, van mirant diferents punts del peu i van mirant la sensibilitat d'aquest peu. En funció de si tens més o menys sensibilitat, t'estan dient, vigila, cuida't millor els peus. Quan tens molta sensibilitat, una petita pedra a la sabata te n'adones i deixes de caminar i t'has de treure la pedra. Aquesta gent pot tenir una petita pedra a la sabata, fer una caminata de 3 hores, perquè un diabètic ha de caminar i ha de fer exercici i no adonar-se'n. Bàsicament, és aquestes petites mesures d'higiene. Pensa que el sucre, quan el tenim molt elevat, és una font per nutrir-nos, per agafar energia, però quan sobra, ens fa molta nosa. I aquesta nosa que fa provoca una sèrie d'alteracions increïbles. La primera és que l'excretem per l'orina quan hi ha molta sucre. Això afavoreix infeccions d'orina. Una altra cosa que fa és que el fet que hi hagi molta sucre per la sang provoca problemes a nivell arterial i a nivell venós, insuficiències venoses, que això a la llarga repercuteix fins i tot en l'aspecte de la pell. Per això la higiene és molt important en aquest tipus de persones, perquè no m'agrada dir pacients. Pacients ja som tots quan hem d'aguantar moltes coses. Vull dir, aquest concepte no m'agrada, perquè no deixen ser persones amb una malaltia crònica que han de viure tota la vida amb aquesta malaltia i han de tenir un bon control. Per això les recomanacions i el fet de fer una bona dieta, no passar-se amb l'última palleta que deia el senyor Tardón pel ruc, i aquestes coses afavoreixen a un bon control. I amb aquests excessos, i no passa res, ja passarà Nadal, anirem al gimnàs... Aquestes coses doncs provoquen males passades. No només a la persona que ja és diabètica en si, que sí, que més o menys fins i tot sap controlar-ho, perquè un diabètic ben educat, que és com jo els anomeno, saben més que tu, perquè et donen mil voltes, i fins i tot sabrien més que un endocrí fer la pauta d'insulina, que ja és dir, però una persona que no s'ho coneix o té desconeixement de la malaltia, això sí que li pot passar factura. Perquè fins que no té un petit problema, no va al cap i no li diuen, vostè és diabètic. I llavors és quan comencem tota la part educativa i tota la part d'educació sanitària, que és molt important.
Uh-huh. El que passa és que, clar, ens trobem amb unes dates que sembla que tot convida, aquestes trobades familiars, aquesta mena de descontrol. La gent, m'imagino que es preocupa per... Bueno, i si jo no puc menjar més d'això, quines alternatives tinc? Què puc fer?
La gent,
us ho pregunten.
La gent, jo penso que valora molt el tema del colesterol i té molta por al colesterol, els ateromes, tot el que pot provocar. Però potser una diabetis mal portada pot ser tan greu o més que tindrà plaques de colesterol d'ateromes a les artèries, d'acord? I pot provocar també infart, ictus, pot provocar exactament igual que el colesterol. D'acord? Per això jo penso que estan, poden estar al mateix nivell. I tenim que tindre en compte pues, la importància que té també la persona diabètica no controlada, sobretot. O controlada, o li diuen, bueno, és igual, no passa nada. Lo que he dit abans, por un poquito no pasa nada. Por una vez no pasa nada, error.
I m'imagino que també és molt important insistir en els hàbits, en mantenir els hàbits, les rutines de sempre, perquè és com un rellotge i la diabetis, o sigui, no només els que es punxen, vull dir, el menjar, els àpats que es facin, doncs seguint una mica les pautes de sempre, no fer abusos, de dir, bueno, jo normalment no fumo, però avui em fumo, no?, per celebrar.
Tens tota la raó, Carme. De fet, un diabètic diagnosticat i tractat, és a dir, que porta medicació, el menjar és igual o més important que la pròpia medicació. Clar. Tan important que els hàbits, per exemple, quan és una reunió familiar, tothom sabem a quina hora comencem a dinar. No a la una del migdia, o a les dues. Jo, com deia la meva àvia, horario de rico. És a dir, comencem a les 4 o 5 de la tarda. I encara gràcies.
I aquests dies encara més.
Exacte.
Vull dir que...
I llavors, el fet de fer això implica que la persona que s'ha pres la medicació a la seva hora com un rellotge de les 12 del migdia perquè havia de dinar a la 1, li agafa el bajón abans de les 4. I els tens trucant al SEM i que a mi anem buscant l'avi que es troba malament. Per tant, hem de tenir flexibilitat, però també és veritat que si la gent que està tractada fa la seva rutina, ha de seguir amb la seva rutina, sobretot la gent vulnerable, que són els nostres grans avis. Aquestes persones que adorem, que moltes vegades fan unir la família i provoquen que tota la família vagin allà, 25 persones al menjador de menjar, que quan falten, la família sempre es disgrega. I aquests són els que hem de mimar més.
I una cosa que diria, que la gent està mentalitzada també, que quan una persona és gran, sobretot els homes, 80-85 anys, patiran de la pròstata. Quasi sempre, segur, al 100%. Pues les persones ja d'una edat, 65-70, tenen moltes possibilitats, moltíssimes, de patir la diabetis tipus 2. D'acord? O sigui, ens tindrien que mentalitzar de que quan anem al metge, això ho tenim que anar comprovant. Tant la pròstata com la diabetis.
No sé, David, ens acabarem emocionant tots, eh?
Però tu no ets diabètica, no, Carme?
Jo? No, jo no.
T'has mirat per això?
Que jo sàpiga, no. Ara,
això
conec
què
casos...
Dir? Què vol dir que no sàpiga? Que no et fas controls?
De moment, no.
Ah, molt mal.
Allà
tenim el glucòmetre que portem a la paret.
Ara, mira, ara surto. Ara quan acabi, surto, me'n vaig cap allà.
A mi sí que em va frapar. Jo tinc una filla petita que va al col·le i té un company que ho és, que ara és diabètic, i veus que quan a mi em explica, oh, papa, aquest company, segons què, no pot menjar, m'ha dit que el xocolata, quan els conviden a la festa, no, jo aquest, sobretot, ja li tenim el trosset de pastís, que ja és per ell. Doncs està bé aquesta, no?, que els pares d'aquest nen li expliquen, això has de menjar, ojo amb això, sobretot controlar molt el sucre, i veus que el nen es neteja la mà, una cosa tan tonta com netejar-se la mà abans de punxar-se per buscar-se el sucre.
Clar.
Doncs això també és important. Però sí que és cert que el que diu el Toni i el que diu el Dani, que aquesta educació per la salut, comença a explicar certes coses, com el nen petit que debuta i que com és petit, que es queda al menjador, ara amb els celíacs, doncs és important anar-los inculcant que s'ha de mirar, que s'ha de vigilar, i que el de la palleta o el que avui no passa res, doncs dissortadament hi ha vegades que passa, i que hi ha vegades que quan ha passat, doncs retornar al que abans tenies és una mica difícil.
Jo tinc una filla que és filiaca i l'ha passat molt malament, però ja està mentalitzada. Llavors els nens que siguin diabètics també es mentalitzen, d'acord? I al final fan una unió.
No, i després mantenint les rutines,
sí,
tu pots
ja
fer
està.
Una vida ben...
Clar, i et donant un pastís que no tingui gluten.
Exacte.
I l'altre que no tingui sucre i aquestes coses.
A veure,
vull
sempre es pot adaptar i al mercat hi ha molta cosa.
Sí, però molt cara, eh? Jo dic per als celíacs. Aviso a navegantes.
A navegantes, oído cocina. Molt bé, doncs molt agraïts perquè ens hagueu acompanyat per parlar d'aquesta situació, sobretot per alertar, no?
Jo
ara surto, si ara vinc amb vosaltres. Em vaig a Creu Roja de pet, ja, corrents. Agraïda per aquesta conversa, pel to i pel tema que ha servit, com dèiem, per avís navegants, sí. Perquè ho tinguin en compte de cara a aquestes festes i altres, perquè
sempre estem
de celebració.
No és l'última.
Senyor, se'ns acaba el programa. Moltíssimes gràcies i fins d'aquí unes setmanes. Adéu-siau, bon dia.
Gràcies, Carme.